És capità del 20.000 leguas, no?
Exacte, capità Nemo, també podria ser.
Sí. 20.000, no són 100.000.
No, 20.000 leguas de viatge submarino, Juli Verne. Doncs sí, podria ser per un dels dos, Nemo. Nemo.
Per cert, què? Ara que ha sortit el Verne. Nom, sí, vull esmentar-ho, ahir vaig veure fotografies que va publicar en Celles.
Sí, en Jordi.
Sobre l'exposició de Jules Verne.
Al·lucinant.
Que arribarà a Barcelona al setembre. Meravella, eh?
Sí.
Una informació que, com sol passar amb alguns convidats en aquest programa,
sí, sí.
Va desvetllar aquí, perquè estava molt còmode i va dir, vinga, va, ho dic.
Sí, sí, no l'havia desvetllat al lloc. I, evidentment, va triar aquest programa.
Ai, els microfons de Ràdio Estel.
En fi,
Nemo Medler ha anunciat doncs, aquesta gira europea que es dirà Break the Cove Europe Tour 2025. L'artista passarà per 26 ciutats europees i pararà tant a Barcelona com a Madrid. Llavors, a Barcelona, concretament, se'l podrà veure el 20 de març amb una actuació a la Sala 2 de Rasmatat i les entrades ja estan a la venda. Ho he mirat i costen 28 euros, o sigui que són bastant assequibles.
Doncs sí,
els preus,
perquè
mirem si hi ha un pack familiar i anem junts.
En comparació a Olivia Rodrigo, ja dic jo que són molt econòmiques.
Sí.
Sí.
Ai.
Sí.
Totalment.
Sí.
En fi, si us
tenim
sembla...
Algo? Tenim alguna cosa al Congrés avui?
Sí.
Sí, tenim sessió de control i, per tant, tenim cara a cara amb Feijo Sánchez.
Avui, i avui hi haurà tot un.
I avui hi pot haver tot un. Mira, s'aixeca Núñez Feijo. Aviam si podem escoltar Núñez Feijo, que acaba d'agafar la paraula al Congrés dels Diputats.
Que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos. Llame drogadicto a un jefe de Estado extranjero o llame saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano. Nada más, muchas gracias.
Evidentment, li preguntava Feijó pel tuit que va fer l'altre dia Òscar Puente insultant a Vito Quilés per informacions no contrastades. Veurem què hi respon, en aquest cas, Pedro Sánchez.
De regeneración y calidad democrática de este gobierno, yo le voy a responder. España es una democracia plena, sí lo es, pero efectivamente todos los rankings nos llevan, y también informes, por ejemplo el anual de la Comisión Europea, a ponernos, bueno, pues un pero, y ese pero es el bloqueo que ustedes están haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española. Por cual, señor Feijóo, la pregunta es bien sencilla. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes?
El president del govern era inevitable que avui sortís el Consell General del Poder Judicial. Torna a respondre i torna a agafar la paraula a Núñez Feijóo.
Señor presidente, su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial, su principal problema es con la justicia. Señorías, ya hemos visto que para usted lo importante nunca es el qué, sino es el quién. Si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar, incluso corromperse, pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y si no, cesarle. Y si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces. Seamos serios, señor Sánchez. ¿Un fiscal general del Estado al borde de la imputación, para usted eso es regeneración democrática? ¿Romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia es regeneración democrática? ¿Usar una ley europea para proteger la libertad de prensa y usted querer colarla para discriminar la libertad de prensa y regeneración democrática? ¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Si quiere acometer un plan de regeneración democrática, aquí tiene uno. Se lo he presentado y remitido a Moncloa hace más de un año. El 23 de enero del año 23. 60 medidas que afectan a todas las instituciones del Estado. Con este plan de regeneración democrática no volverá a haber un militante del partido del gobierno al frente del CIS ni de Radio Televisión Española. Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del gobierno. Nada más y muchas gracias.
Paraules de Núñez Feijóo, que també ha elevat el to. Veurem què hi contesta el president del govern. Estaria bé que algun dia ens expliqués algú com s'escull el fiscal general de l'Estat i per què l'ha d'escollir el govern, i que es deixessin de jugar uns i altres, uns i altres, a fer justícia des de la política, perquè llavors els ciutadans acabem sense entendre res. Llarg aplaudiment de la bancada popular cap a Núñez Feijóo, que s'aixeca i agraeix i aplaudeix també a la bancada popular, com va sent habitual a les darreres sessions de control. De fet, s'aixeca la bancada popular per aplaudir a Núñez Feijóo, la presidenta del Congrés, que s'ho mira, i de seguida dona la paraula al president del govern.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente del gobierno, cuando usted quiera.
Yo creo, señor Feijóo, que la respuesta se ha dado de su propio grupo. Se le ha hecho muy larga la contestación en su intervención y ha tenido que salir a animarle su público. En fin, este gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, como se le, imagino, se aburrirá de escucharse a sí mismo. Pero este gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan. Señoría, por ejemplo, ustedes lo que han hecho ha sido eliminar la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares. Bueno, sin mencionar el execrable comportamiento del presidente del Parlamento de las Islas Baleares de ayer, que merecería la reprobación y la dimisión por parte también de su mayoría parlamentaria. Han cambiado las leyes para controlar, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Prohíben, por ejemplo, que haya una comisión de investigación que investigue los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid, señoría, sus mayorías parlamentarias. Derogan las leyes de memoria democrática y aprueban falsas leyes de concordia que lo que hacen es contravenir el derecho internacional humanitario. Eliminan las concejalías de igualdad. Fíjese, en 1 de cada 3 ayuntamientos que ustedes gobiernan con Vox, de más de 40.000 habitantes, han desaparecido precisamente esas concejalías de igualdad. Esconden la declaración de bienes y actividades, como hacen 46 de los 143 senadores y senadoras de ustedes, señoría, del Partido Popular. En fin, nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes.
I aquestes eren les paraules del president espanyol. Nosaltres, que anem cap a publicitat, s'ha acabat aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. L'heu pogut escoltar aquí en directe des de la caravana de Ràdio Estel. Anem a publicitat i de seguida saludem i parlem amb Jaume Funes, pedagog i educador, per valorar aquestes darreres dades de l'informe PISA. Fins ara.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, un nou informe PISA i una nova galleda d'aigua freda per als estudiants catalans. Els alumnes de casa nostra aproven els exàmens de pensament creatiu, però ho fan pels pèls, traient 32,2 punts sobre 60. I queden per sota de la mitjana, tant si es compara amb els estudiants de la resta de l'Estat com si es mira la mitjana de l'OCDE. De fet, amb els resultats globals, Espanya supera països del nostre entorn com França, Itàlia, Alemanya o els Països Baixos. Si es miren les comunitats autònomes, Catalunya es col·loca a mitja taula. Madrid lidera el rànquing, seguida de Castella i Lleó, que va obtenir els millors resultats en les assignatures més habituals, i Galícia. Tot i que les proves es van passar a la vegada, a diferència dels exàmens que vam conèixer a finals de l'any passat, en què s'analitzava el nivell de matemàtiques, llengua i ciències dels estudiants, en aquests es valora la capacitat dels joves de generar, avaluar i millorar idees que generin solucions originals i efectives. Això es valora a través de l'expressió escrita, la visual, la resolució de problemes socials i la resolució de problemes científics. I nosaltres, per parlar-ne de tot plegat, que podem saludar d'aquesta hora el pedagog i educador Jaume Funes. Senyor Funes, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, encantat.
Senyor Funes, Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola. Això vol dir que els estudiants catalans són menys creatius que la resta d'espanyols?
No, exactament no. Jo crec que el pitjor que es pot fer amb l'informe PISA és fer aquestes comparacions, perquè hi ha moltes més variables que tenen a veure amb això. Però més enllà de la comparació, el que val la pena pensar és, veritablement, eduquem perquè aprenguin a pensar d'una manera diferent o perquè trobin solucions no previstes a una situació problemàtica o que imaginin, creïn universos desconeguts diferents. Aquesta és la pregunta. Més enllà d'aquesta més amunt o més avall, perquè després el propi informe té lletra petita i té matisacions. Un exemple, els estudiants, els adolescents de 15 anys a Catalunya són de tota la demostra els que més confien, no, més al contrari, el que consideren que sobre el pensament creatiu és una qüestió de les belles arts i de la literatura o de l'art, mentre que la majoria d'altres països venen a considerar no, això també és un problema de ciència. Però curiosament, per exemple, a Catalunya, les noies, que sempre són millor en tot, que són les que no consideren això, consideren que ser creatiu també és estudiar biologia o resoldre determinades equacions científiques. Per tant, hi ha una letra petita que, en tot cas, ens hauria de preocupar en sèrio si veritablement estem educant a l'academicisme o estem educant a persones amb capacitat de pensar i imaginar de manera diferent.
Precisament, ara ens ho deia, hi ha moltes variables a tenir en compte i nosaltres que sempre tendim a mirar aquests resultats per territori, països, comunitats autònomes, és la millor variable per analitzar-ho? No seria millor fixar-nos, per exemple, en els resultats per tipus d'escola o per poder adquisitiu de les famílies?
Clar, és que eternament, per exemple, a Catalunya, o eternament, sempre apareix la gran diferència de gènere, però especialment la diferència d'origen social, de condicions socials. És a dir, aquí no ha variat. És a dir, el que ens hem de plantejar és si la proposta educativa és una proposta que serveix per la diversitat d'adolescències o només serveix per algun tipus d'adolescències. I quina relació hi ha entre altres aspectes de la vida educativa i aquesta variable o aquesta condició? Un altre exemple de lletra petita que s'ha amagat i no es diu, estem immersos en un debat bastant fora de lloc sobre el mòbil i l'escola. L'estudi demostra també que els adolescents que fan servir instruments digitals creativament fora de l'escola obtenen una puntuació bastant punts més alta que els que no tenen aquests recursos no els fan servir. I en lloc de pensar en sèrio com eduquem creativament una societat digital que té el gran problema de que impulsarà un model o una forma d'entendre el món, estem discutint sobre l'artefacte. Vull dir, sempre hi ha matisos que l'única cosa que ens recorda recorden és que al final hem perdut una part important de les dimensions humanes de l'educació.
Precisament, com es treballa avui en dia a les aules un element com el pensament creatiu?
Pues partint d'un principi que és el que a vegades a l'escola li costa més acceptar, que és que no hi ha solucions prefigurades per res. És a dir, ara, en depèn del teorema de Pitàgores, d'acord? Sí, no. Per pragmatisme, perquè és que si no estaríem tot el dia calculant. Però estimulant des de ben petit, per exemple, l'educació infantil, que hi ha solucions a les associacions, a les creacions, a l'organització, que hi ha solucions creatives que moltes vegades els infants tenen, però que nosaltres no donem per bones, perquè l'escola o els pares donem per suposat que l'única resposta bona és la que està prevista o la que nosaltres hem fet. Per tant, des de ben petits no és un problema d'educar en pintar o educar, en recitar poemes, que pot estar bé. És educar perquè puguin imaginar el món de maneres diferents a les que li imposa la societat. Però no, convertir en l'escola simplement una mena de motllo, de generadora de motllos, perquè la gent, els joves, els infants, s'emmollin allà. I això, en un món com el nostre, que cada dia descobreix coses noves, que cada dia canvia, que hi ha moltes maneres d'entendre el món, una escola catalana tan diversa i tan complexa com la que tenim hauria d'assumir que hi ha formes diverses d'entendre i de pensar.
Precisament, què faria falta, senyor Funes, per incrementar el pensament creatiu i millorar la nota d'aquests resultats i la mitjana catalana?
Pues faria falta tornar a pensar en sèrio el maleït debat del currículum. Catalunya en aquest moment, per exemple, ha posat en marxa un desenvolupament del nou currículum bastant sensat, bastant raonable, però que després això en la pràctica es tradueix en uns pares i un professorat que venen a dir no, han de saber tal cosa, han de conèixer Góngora i han d'aprovar quan arriben a la selectivitat, hauran de dominar si de car o compte és el que funcionava. Estem atrapats aquí, malgrat que el disseny global, el disseny que s'està fent, és un disseny que se suposa que eduquem per tenir competències, i les competències, entre altres competències, està el saber combinar variables diferents per resoldre una situació, una incògnita, un problema, o per aplicar allò que s'aprèn a la vida quotidiana. Però cada vegada que apareix un informe de tipus PISA, tornem a entrar en pànic i dient, és que ara no sabem matemàtiques. No és cert que no sapiguem matemàtiques. És discutible o no si la forma que els ensenyem les matemàtiques els ajuden a aplicar-les a la vida real. Però entrem en pànic i ara tindrem 50.000 mesures per tornar un academicisme passat de moda que servirà per tot, menys per educar en el pensament creatiu.
Per tant, em diu que un informe com l'informe PISA no és del tot objectiu?
L'informe PISA és, a mi no m'agrada, jo sempre ho he criticat, que s'ha fet, però és un informe que l'únic efecte que té és una mena de gincama per a qui queda més amunt, no se sap de què, i que, com dèiem abans, molta lletra petita queda fora. Bueno, el primer totxo, perquè aquest és el tercer volum que jo sàpiga de l'informe PISA, que cada 3 anys, però és la tercera part, però m'ho he oblidat, per exemple, que estàvem en un mal lloc sobre la vivència que té l'adolescent respecte a l'escola. Per tant, els adolescents consideren potser que l'escola no és un lloc en el que val la pena crear, o quedava molt malament en la relació amb el professorat. El percentatge d'adolescents que confien en el seu professorat és baixíssim respecte a d'altres. Hi ha molta lletra que té a veure amb la vida quotidiana d'una escola del segle XXI que queda amagada en aquests informes, i discutint d'aspectes, per exemple, en el càlcul matemàtic, en l'aplicació de l'habilitat matemàtica, la competència matemàtica a la vida quotidiana, les situacions que es plantejaven, per exemple, una situació de com fer una mudança i quantes capses hi cabria, en fi, un càlcul de vida quotidiana, per exemple, oblida que la realitat vital de les llars són tan dispars com el que té una habitació de 5 metres per 5 i el que té una casa no sé quants, el que ha viscut un procés migratori i el que fa temps que està en el seu lloc. Em s'olvidem d'una part singular de la vida dels infants a l'hora d'entendre el resultat. I PISA amb això és un gran error, perquè no discrimina les realitats vitals dels adolescents, per molt que ho diguin, que ho tinguin en compte, tot i que també s'ha de dir Catalunya, probablement amb el conjunt de l'Estat, però en conjunt de les països de l'informe, és la que tenen pitjors resultats en algunes coses, però és la que té un índex més positiu d'integració, perquè una, que la distància entre els molt, molt bons i els dolents, o els que tenen dificultats, és molt baixa comparativament a altres països que té una gran segregació i una gran distància.
I per últim, deixin preguntar-li, perquè havíem focalitzat sobre les aules, però com sap, s'intentarà constituir un nou govern des del Parlament de Catalunya. Què hauria de fer el nou govern, o què hauria de fer el nou Departament d'Educació en tot aquest sentit?
Caldria esperar d'un Departament d'Educació que tingui la voluntat i la empenta d'explicar a la societat que imaginen, que és la societat que van tenir ells, no és la societat, l'escola d'abans, no aquella d'abans, no, avui en dia no serveix, és una escola que necessita una altra realitat, i especialment haurà de fer un gran esforç per explicar a la ciutadania que la millor manera de que l'escola sigui útil pel seu fill o la seva filla és que l'escola representi la diversitat de la societat en la que està, i que no accepti un sistema de segregació brutal, que és el que avui en dia tenim, en què hi ha escoles en què es combinen totes les enormes desigualtats i diversitats, i escoles homogènies en les que els iguals es relacionen només entre iguals, però que després produeixen problemes com aquest, és a dir, que poden tenir un gran èxit calculant derivades, però un gran desastre des del punt de vista afectiu, des del punt de vista d'entendre la vida d'una manera més diversa i més plural. Haurà d'explicar una escola d'una realitat, d'una aula en què cada vegada tenim més complexitats, i que per tant hem d'ajudar al professorat que veritablement pugui observar i mirar aquestes vides en les que haurà d'educar, perquè aprenguin a resoldre problemes, però perquè aprenguin, no per continuar ensenyant en un manual o en un llibre dels d'abans.
Pedagog i educador, senyor Jaume Funes, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a valorar totes aquestes dades en un dia com avui. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Una abraçada. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna. Amunt, 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 preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Com cada any, i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Així sona una bona hidratació.
Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Les ETB ja han entrat en vigor a moltes poblacions. Tenim amb nosaltres Josep Corbella, divulgador de ciència i salut.
Els contaminants causen, entre altres, malalties respiratòries, cardiovasculars i càncers. Serà una millora notable per tothom.
Josefina, aviat vostè i jo correrem una marató. Informa't en el web zb.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea, Govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
25 minuts que passen de les 9 del matí. Continuarem pendents, com sempre, de l'actualitat que passa avui per aquesta sessió de control al govern des del Congrés dels Diputats. Veiem ara molt enfadada la vicepresidenta del govern espanyol contestant a preguntes de Cuca Gamarra del Partit Popular. Aviam, jo crec que tornarem al Congrés per dues coses. Hi ha dues preguntes que considero com molt interessants. La primera la farà Agustín Conde, del Partit Popular, d'aquí una estona, i li plantejarà al ministre Félix Bolaños. La pregunta plantejada és: ¿este gobierno está intentando interferir en el normal funcionamiento de la justicia? Tots sabem que va relacionada amb la qüestió de l'amnistia i, per tant, serà interessant escoltar aquesta pregunta i aquesta resposta. I la segona també la farà el Partit Popular, aquesta vegada Macarena Montesinos, i li farà a la ministra d'Educació, Pilar Alegría. ¿Quién decide que és un pseudomedio? Trobo interessant també perquè s'ha engegat aquest debat després de la proposta del govern de Pedro Sánchez sobre interferir en donar o no subvencions als que ells qualifiquen de pseudomitjans. I, per tant, estarà bé també escoltar la resposta que tingui la ministra d'Educació i Esports en tot aquest sentit. Ho escoltarem ara quan intervinguin. De moment, però, arrenquem magazín. Avui, un dimecres, que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva, acompanyats de Quico Parcerisas, David Balaguer, Rafa Sanahuja amb la seva particular revisió del VAR, i més enllà de les 11 obrirem finestra per escoltar en David Balaguer també amb les seves al·lèrgies quotidianes, avui per reflexionar sobre la gent que et parla de prop. Què en penseu vosaltres? I una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens acompanyarà el cantant i compositor del grup barceloní La Tour de Querol, en Guillem Martí. Amb ell parlarem del nou treball discogràfic que té per títol Per mi, un compilatori amb 4 temes eclèctics que respiren a cançons d'estiu, d'amor i de festa. I arribant al punt del migdia, rebrem a l'estudi a l'actor vilanoví Sergi López perquè torna al Teatre Poliorama 7 anys després amb una versió actualitzada i revisada del seu divertit monòleg existencial Non Solum. No us el podeu perdre. Després serà el moment també per jugar una estona engatussats. I amb tot això arribarem a l'últim bloc de programa on descobrirem nous racons de Catalunya amb l'historiador i oficial Diego Gómez. A més, voltarem amb la girocleta d'Olma de Giró i tancarem el programa amb el Bona Vesprada. Tot això avui dimecres 19 de juny a la Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Giro, Tom per la vida d'aquí avui.
Avui Tom per la vida de l'actor Sergi López, del gran Sergi López, que d'aquí poca estona pujarà...
Gran en tots els sentits, eh?
Gran, sí, en tots els sentits.
Enorme.
Dos per dos. D'aquí poca estona pujarà la caravana per presentar-nos la reestrena del seu mític monòleg que ha donat la volta al món, un monòleg que es diu Non Solum i que va portar per primera vegada als escenaris ara fa 20 anys. Aquesta vegada, però, el podrem veure al Teatre Poliorama de Barcelona, tot i que ja em sap greu dir-vos que només ha programat 6 funcions, 6 úniques funcions, entre el 26 i el 30 de juny. És una reestrena del monòleg, però si ja heu vist aquest monòleg en alguna altra ocasió, que sapigueu que no serà el mateix, perquè en aquesta ocasió ha estat actualitzat i revisat. I perquè us en feu una idea del calibre d'aquesta obra, que sapigueu que s'ha representat en més de 900 ocasions arreu del món.
Déu-n'hi-do.
És moltíssim. I de què va Non Solum aquest monòleg? Doncs descobriu vosaltres mateixos.
Qui és vostè? Què fa aquí? Vostè no estava de viatge? Vostè no havia de tornar demà? Ding-dong! Ui, perdoni. Qui són vostès? Què fan aquí? Vostès no són... són idèntics. Tots tres són iguals.
Què? Anem escoltant, no? Qui és vostè? Sí, qui són vostès? Sí. No són idèntics? Van apareixent persones en aquest monòleg, interpretat només per en Sergi López, evidentment, però és com que van apareixent persones i, bàsicament, és un home que obre, arriba, obre una porta, que algú ha deixat oberta. Llavors sembla que doncs, tot va bé, obre la porta, però què passa? Que entra una presència, un segon personatge, trenca la intimitat d'aquest home inicial i després no passa gaire estona fins que un tercer home apareix i després una altra i una altra i una altra i una concatenació d'aparicions en aquest monòleg de Sergi López, Non Solum, on el podem veure, per cert, sol a l'escenari, és un monòleg, però a banda de sol, també pràcticament sol pel que fa a l'escenografia, perquè només hi ha una caixa de fusta, i porta unes ulleres en algun moment de l'obra de plàstic, molt dels anys 80, per cert. Llavors, molt curiosament, va ser un monòleg que es va escriure i pensar en uns inicis des de la improvisació. O sigui, s'ha anat modificant sempre des de la improvisació, de donar peu a frases que no estaven dintre el guió, a fer bromes depenent del públic i de la reacció del públic. O sigui,
és espectacular.
És un monòleg viu, bàsicament. Sí, 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 sí. Llavors, tots els personatges que van aparèixer en aquest monòleg responen a la pregunta «Què està passant aquí?». Qui és vostè? Què està passant aquí, no? Llavors, com dèiem, l'escenografia i l'atrezzo són gairebé nuls i això el que fa és com que els espectadors podem intentar desxifrar amb els nostres propis ulls quins personatges hi ha sobre l'escenari. És com que la feina la tenim nosaltres, els espectadors. Ara estem escoltant de fons una cançó de Pau Riba, una cançó que es diu Home Estàtic, ara l'escoltarem millor sense cap arribar per sobre, i aquesta és una de les cançons que apareix en el monòleg i que Sergi López, a part d'interpretar, també la canta.
Més grandet troba un ocell a sobre d'ell, a dalt d'un arbre. Ell no es mou i un excrement li fa blanca mitja cara, troba la nit.
Jo sempre escolto Pau Riba.
Sí?
L'estic veient caminar descalç per la plaça Revolució de Gràcia.
No, no, Pau Riba ens ha deixat moments molt màgics.
Icònics.
Icònics. Sí, sí, sí. A mi, i sempre que penso en Pau Riba, malauradament penso en els seus últims moments, quan sabia que s'havia de morir, i va decidir fer una gran festa.
Sí, sí, sí.
Quan havia de morir va convidar cantautors, coneguts, amics, evidentment, estimats, familiars, i el van despedir en una casa, no recordo on era la casa, però va ser una despedida...
Una casa, a Mallorca o Eivissa, em sembla que és...
No sé, jo crec que era una masia per aquí a Catalunya. No, això sí que no n'estic segura, el lloc és igual. Al final era això que hi havia diversos artistes doncs, que anaven cantant-li cançons, ella estava estirat al llit de casa seva, del primer o el segon pis, amb la finestra oberta i al pati de la casa doncs, sí, l'acomiadaven amb cançons. Va ser, és el que recordo.
Molt emotiu.
Molt emotiu. I en aquest cas, Sergi López, dalt de l'escenari, ho fa molt bé, canta molt bé, interpreta molt bé la cançó de Pau Riba, L'home estàtic que escoltem. Llavors, com que toca fer un tom per la vida de Sergi López, que sapigueu, és un dels grans. O sigui, ara ho dèiem, en tots els sentits, però així a nivell de més actualitat. Què està fent ara en Sergi López? Doncs que sapigueu que té una pel·lícula que es presentarà al Festival de Venècia, es diu la pel·lícula Mal d'Horror, del director belga Fabrice Duwels, i en aquest cas en Sergi López hi fa un paper secundari, però molt transcendental, i és un paper inspirat en el pedòfil belga actualment complint cadena perpètua Marc Dutroux. No sé
sé si coneixeu el cas, doncs en la pel·lícula porta el cas a la gran pantalla. Llavors, just ara, actualment, acaba el rodatge de l'última pel·lícula de l'Oliver Laxe, que encara no té un títol definitiu, i on hi podrem veure a Sergi López també. Està preparant-se, queden pocs dies, de fet, per restrenar en un sòlum, com ara dèiem al Poliorama, i pel que fa al teatre, perquè ha fet teatre, ha fet cinema, ha fet una mica de tot en Sergi López, pel que fa al teatre, doncs molt conegudes les obres on hi ha tingut un paper important, com Nassim o Living Stone, i a pel·lícules, doncs, Mal d'Horror, que vam de dir que es presentarà d'aquí poc al Festival de Venècia, també El Viento Carrasa, La Manzana d'Oro, o Ruta Salvaje, que va presentar aquí la caravana abans que s'estrenés, doncs vam poder parlar amb ell i que ens presentés aquesta pel·lícula, una mena de western català, que passava per Andorra. Llavors, a la televisió, també ha fet televisió, és que ha fet de tot, en Sergi, doncs, Mano de Hierro...
Mano de Hierro fa un paperàs.
Exacte.
Fa un paperàs brutal. Mm.
Sí, sí. Però alguna de les seves aparicions més conegudes probablement el recordareu en Sergi López per Solo Mio o Pa Negra o El Laberinto del Fauna, que són com les aparicions més importants i destacades de l'autor. Que sapigueu que ha estat nominat diverses vegades als Premis Gaudí i als Goya, és a dir, l'Olimp de l'art, i va guanyar com a millor actor per la pel·lícula Harry, un amigo que os quiere, als Premis César i als Premis del Cinema Europeu, o sigui, paraules majors. I ja com a últim apunt, que sapigueu que és del Garraf, de Vilanova i la Geltrú, i que els vilanovins sempre tenen un caràcter així prou especial, i el descobrirem a l'entrevista.
Déu-n'hi-do els vilanovins, eh?
Sí.
Tenim Sergi López. Tenim...
El Carnaval i les gambes.
Francesc Marc Álvaro. És de Vilanova.
Ah, mira.
Tenim... Estic buscant el nom perquè li estic veient la cara i estic quedant fatal.
Carla Vall.
Com es diu aquell? Carla Vall,
Carla Vall,
també és de Vilanova.
Carla Vall, l'advocada és de Vilanova.
El mim, humorista, home.
Ah, no, en Charlie Rivel era de...
No.
Toni Alba, vols dir tu.
Toni Alba.
Sí. Toni Alba és de Vilanova, també. Déu-n'hi-do. Sí.
Jo crec que tens...
El ministre, perdoneu, el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
Ah, és de Vilanova?
Va ser alcalde de Vilanova.
Au! Això aquest no el sabia.
A part del PSC.
Són il·lustres.
Ai, mira,
crec que tens la primera pregunta feta, eh? Jo crec que el primer que li has de preguntar és qui és vostè i què està passant aquí. No? A veure com reacciona.
La primera pregunta serà què, Vilanova? Iau. I a partir d'aquí tirem.
No.
Sergi López. Fixa't com moltes vegades entrem en la broma i en el gag quan ens parles de la gent que ve. Avui ha estat un silenci reverencial.
Sí. Bé,
perquè crec que és efectivament.
Xavi Toscano, que m'està dient que ell també és una persona important de Vilanova. Exacte. En aquest cas és de Cubelles, però
sí.
Entra dintre el Garraf.
Mentre
no sigui de Sitges, sí. Els vilanovins no hi posen problema.
Xavi Toscano s'està autoreivindicant com a persona important.
Sí.
Bueno. Ei, Xavi Toscano, que jo també soc mig vilanoví.
Ja, tu quina relació hi tens amb Vilanova? Que sempre vas al
carnaval.
Ja, però, perdona, eh? Com això li diguis... Avui parlarem amb en Sergi López del Carnaval de Vilanova, perquè és molt conegut. Ja ho deixarem parlar per final de l'entrevista.
Tinc amistats...
Ja, però és igual.
I
o
familiars.
Sigui, tu li dius a algú, soc mig vilanoví perquè vinc al carnaval i et fa fora.
De fet, soc vilanoví, però no de la Geltrú. Saps el que et vull dir?
No,
ah, sí.
Per la cara que posa.
Ah,
sí,
ves i pregunta-ho.
Sí.
Igual que Sitges és el...
Ara ho entès.
Sitges és el port de Vilanova i la Geltrú.
En fi.
Va.
Que en Sergi López ens visitarà a partir de les 12 del migdia avui.
Això passarà a les 12, però abans volem recordar. I què recordem un dia com avui, un 19 de juny, Vallès?
Maria Jesús Montero està molt cabrejada. Eh?
Sí.
Però la voleu deixar parlar a la Judit?
Acabes de fer un bon esplini? Anava a començar i m'has tallat.
Perdona, Judit.
No, acaba la teva frase, va.
A més va de vermell, que tothom va en colors una mica apagats.
Ara, és que és de la passió.
Un vermell potent. El micro és el que regala el micro aquest. Els de manteniment deuen estar ja...
On són les dones? Quin mansplaining que t'acaben de fer.
Ja, perdona, ni molt menys. Judit, ja sap,
que és broma.
Sap la devoció que tinc per ella. Endavant.
19 de juny. 19 de juny de 1846 es juga el que és considerat el primer partit de béisbol de la història a Nova Jersey i Estats Units entre els equips de King Mockers i New York Club.
Què t'ha assenyalat, King Mockers, ara?
Perquè ja sabeu que a mi els noms aquests em costen.
King Mockers.
Saps què pots fer? Inventa't els noms.
Night Boogers.
Sí. Un 19 de juny de 1942 va ser el dia que es va casar Marilyn Monroe.
Ai.
Es va casar per primer cop amb James Doherty.
Sí.
Marilyn.
Ai, la Marilyn Monroe. Es va casar amb 16 anys només, quan encara no tenia el sobrenom de Marilyn Monroe i es deia Norma Jane Baker. I el matrimoni va durar només 4 anys.
Em pensava que diries 4 dies.
No, 4 anys.
A Olma i a mi se m'han, sense no haver-te els ulls molt fortet, perquè no coneixia aquesta dada. Es va casar amb 16 anys.
Amb 16 anys es va casar, sí, sí.
Ai, és que és que
sobra. Va passar per les mans de... Miki Ojos Azules, home. Frank Sinatra.
Anteriorment?
No, no, posteriorment.
Ah, posteriorment, anteriorment seria la cosa
allà. Allà va haver maltracte i coses d'aquestes.
Bueno, és que era, ja hem parlat molts cops, no? O com a mínim jo tinc al cap de Marilyn Monroe, era una persona molt intel·ligent i
sí, molt
castigada.
Molt.
I que tenia aquesta tendència de buscar homes que la... Que,
tòxics.
Tòxics i que la fessin passar malament.
Sí, sí, sí. Elton John li va dedicar una cançó.
Ah, sí?
A Norma Jean. Candle in the Wind.
Total, que es va casar. Bueno...
Sí, es va casar un dia com avui. I un 19 de juny, en aquest cas de 1961, va sortir un tema com aquest.
Ai. Come on, everybody!
Oh, oh,
you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's kiss again. Like we did last summer. Yeah, let's kiss again.
Pots seguir cantant, si vols.
Tu també la cantaves.
Sí. Aquí tenim una persona que està ballant molt bé, Rafa.
Jo tot el que sigui ballar.
Tenim una persona que està ballant twist com si tingués 99 anys.
I utilitzés S3.
I anés amb el caminador.
La definició és encara més ofensiva, però no la farem perquè...
No.
Perquè és irradiable.
Jo
però...
també ho he pensat, crec. Rafa.
Ja, jo també. És un ball molt limitat, diguem-ho així.
Sí.
No, perquè jo ballar se'm dona molt bé mentre no hagi que bellugar els peus.
Sí. Sempre dius el mateix.
No
val aquesta excusa.
Però a que si fas aquest moviment, que ara mateix la gent ha d'imaginar, us esteu imaginant que jo amb els peus faig coses maques. I és fals, estan parats.
Però si jo, mira, només et dic que si fossis el meu pare, passaria vergonya en un casament al teu costat. Diria, que no, mi padre!
No t'enganyis, Olma, no serà un casament. És constantment. Allà on anem.
Va,
més cosetes.
Vinga, va, tal dia com avui, el 1978, es va editar per primer cop la tira còmica de Garfield, als Estats Units, creada per Jim Davis. Garfield, que després va ser pel·lícula, sèrie també, no ho sé.
Sí, hi ha sèries. Hi ha sèries
també...
en sèries i estan les pel·lícules aquestes que han fet ara d'animació i tal.
Sí.
Bé, és un, a mi és un personatge que m'agrada molt.
A mi m'encanta, em fa molta gràcia.
El que passa que aquí, en quant a tira còmica, no ha estat el que més ha triomfat. Abans ha estat Carlita.
Però de pel·lícula jo sí que ho recordo molt de la meva infància.
Jo també.
Sí, home, ara han sortit una nova.
Sí, ara ha sortit una
nova.
Jo vaig assistir al cinema a veure-la i jo vaig riure. És que a mi aquestes pel·lícules em fan molta gràcia.
Però en Garfield és un personatge molt estimat, és molt adorable.
Sí, és adorable.
Adorable no és.
A mi jo el trobo adorable. Jo el trobo adorable.
És un
entrebaliat.
Però constantment humilia el seu amo, o digui-li com
vulgui.
El pobre gos.
Jo m'agrada. Que...
T'agrada que humilien a la gent. Va.
No.
Va, i tal dia com avui, un 19 de juny, però del 2001, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre va encunyar l'última pesseta.
Ep.
Per tant, va ser el principi del final de la pesseta, el primer pas a la desaparició del que havia estat la unitat monetària d'Espanya des de feia 132 anys.
El principi del final,
el
Judit?
El principi del final, clar, perquè es va...
T'has agradat, ahir, en aquesta fase.
Es va acabar... O sigui, ja no es va fer més, però va continuar en circulació durant un temps més. Llavors, l'última moneda escollida va ser una peça de 100 pessetes que la cara inversa reproduïa la imatge d'Hispània, que ja apareixia doncs, a la primera pesseta que s'havia fet.
Ah, mira, van tancar el cercle, eh?
Sí.
Una bonica manera.
Les pessetes, no sabeu què és això.
Sí, sí que sé què són.
Era més fàcil, eh? No hi havia cèntims.
No hi havia cèntims.
Jo t'he de dir que mai... O sigui, clar...
Era una altra economia.
Sí. El 2002, com que van deixar com de... crec que es va deixar de poder pagar amb pessetes o una mica més tard, però vull dir que eren molt petites. Jo mai he sabut fer la conversió. Hi ha molta gent que encara dia d'avui dius 4 euros i et fan com la translació a pessetes. Sí. Diuen, això eren...
3 euros són 500 pessetes.
Jo conec gent que encara és incapaç de no traduir, de no calcular. I jo no, eh? Jo immediatament vaig oblidar les pessetes i vaig passar als euros, és veritat. Ja no mai he pensat en pessetes.
No?
Però, no, no,
vegades...
mai.
A vegades tinc... El...
Home, jo tens... no sé.
Sí, se't va una mica?
Ja fa bastant de temps. Jo crec que la gent que tradueix en pessetes viu molt intranquil, pobra, perquè clar, tot és com molt més car i els sembla una... No,
aquí
una...
l'exemple era que abans estaven los todos...
Sempre es posa les mans al cap. Oh, home, això! 44.000 pessetes eren abans.
No, ara se'n fotran de mi, Rafa, però...
A veure...
Doncs vinga.
Tu segur.
A veure.
Jo havia anat al cinema per 100 pessetes. Havia pagat al cinema...
Això és un euro, no més o menys?
100 pessetes.
Què no és? Un euro? No arriba a l'euro? No, no sé.
100 pessetes és... No, és...
0,66.
0,66.
Cèntims.
Sí.
Cèntims.
Ah, com mig euro gaire, una mica més que mig euro?
0,66.
Al cinema?
Sí. Però,
i ara 10 euros.
Però jo no recordo.
No, 0,166.
Jo pagar tan poc no recordo, eh? Al cinema. No,
sí,
no
sí,
ho
havia
recordo.
Pagat,
devia ser un cinema independent de barri.
100 pessetes per cinema... amb menú de crispetes.
Què diu?
Tot inclòs.
És que era molt... Sí, era molt econòmic abans. Jo,
bueno, a mi el meu pare... Ja ens anem una mica més enrere, però el meu pare sempre m'explicava que anaven al cinema a berenar i a sopar per 3 cèntims.
Per duros, sí.
3 cèntims de pesseta.
Sí, sí, sí.
Quan era jove.
3 cèntims de pesseta.
És que era un altre temps. Era, és que era una cosa increïble. Sí, 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 era així.
A veure, sí, també tot s'ha de relativitzar, és a dir... els sous, etc. O sigui, ara tot és més car, sí, però abans no sé què cobrava la gent.
Bueno, cobrava molt en comparació al que sí. Costaven les coses. I es compraven pisos, saps què vull dir?
No, sí, tu casaves, ara a la meva edat, amb 24 anys, casada amb un pis, amb una casa...
Amb un pis i amb quatre fills, ja.
A mi m'agradaria, però això el que passa que...
Vinga.
Econòmicament no ens ho permeten, no ens ho deixen
fer. Anem les
a pessetes. Aniversaris, perquè avui hem de sí? felicitar... a un grande, a Boris Johnson,
ai,
que fa 60 anys, festa grossa.
Ole, però i Judit, explica'ns aquesta...
No, a Boris Johnson.
No, sí, per les Boris festes que es muntava durant la pandèmia.
Que m'encanta la festa, aquest home. I a més, fa 60 anys, així que farà una gran festa, segur.
Sí. Segur que es torna a tirar...
Segur que celebra.
Aquest senyor s'ha tirat en paracaigudes.
Pensava que la fase terminava...
Era alcalde de Londres.
Acabava malament.
No,
home...
Si estic parlant de Boris Johnson, no de Clinton.
A mi posa'm una bona festa. Ai.
Molt bé.
Ai, Boris Johnson. En fi, ha donat grans imatges,
Clinton,
Boris Johnson.
Mai es va demostrar res, més que alguna cosa.
Sí que es va acabar demostrant.
Alguna coseta. La Levinsky, no? La Levinsky.
Alguna taqueta.
La Levinsky.
Sí. Per cert, el dia com avui també...
Té una taca a l'expedient?
Un altre cop, eh?
Explaining, Judit, no deixem parlar.
Disculpa, Judit.
No, seguiu.
Posarem gomets en vermell.
Si seguim... Arribem a explicitats que no ens compren.
Hi haurà un ajuda. Punt que sí que us tallaré, eh? La següent pregunta...
La següent ja és,
La següent pregunta és la que volia escoltar.
Atents.
Que formularà Agustín Conde per part del Partit Popular.
La postcosa judicial, no? La que ve ara.
¿Está su gobierno intentando interferir en el normal funcionamiento de la justicia?
Molt bé.
Aquesta és la pregunta que el Partit Popular, amb la veu d'Agustín Conde, li farà... el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.
Mira.
Això serà d'aquí uns instants. Si no respon ara Borja Semper i no pren de nou la paraula, sí que torna a prendre la paraula Borja Semper. Doncs després de...
M'ha fet gràcia el teu comentari, Joan. Sembla que parli, si és un òpera, amb la veu de... respondrà... popular amb la veu de... Esto es una versió operística con la voz del grande maestro.
Amb la veu de... Perquè sempre contesta ara mateix.
A mi m'agrada molt el tema de l'adjectiu normal, el normal funcionament. O sea, quina diferència hi ha en posar normal abans o després de funcionament? No, funcionament normal o normal funcionament...
Això depèn de la sonoritat que li vulguis anar a la frase.
Normal funcionament sona més...
sona més contundent.
A mi m'agrada aquestes coses que passen al Congrés quan posen... clar, si entreu a la pàgina web del Congrés, veureu més o menys els tempos i les preguntes que vol formular cada diputat.
I van bé?
No. Ni van bé amb els tempos...
Ni amb les preguntes.
Ni solen anar bé les preguntes, perquè a vegades posa... ¿Cómo ve la economía de España?
Yeah.
I això, en teoria, no s'ho poden saltar. Si no, la presidenta del Congrés té la potestat d'anul·lar la pregunta. Però sempre s'ho salten.
S'ho salten, sempre.
Sempre s'ho salten i acaben preguntant per el que volen.
Mare meva.
En fi, cosetes del Congrés dels diputats. Mm. És que no et vull iniciar la frase del dia perquè...
No, però que li faltava un tal dia com avui a la Judit.
Ah, no.
Ah, no.
Era un tot dia com avui extra, perquè avui és l'aniversari de la meva mare, així que... La felicitarem des d'aquí, Ràdio Estel.
Felicitem-la, home.
No ens ho podem saltar.
I a la meva àvia, que va parir la meva mare, i la meva mare, que després em va parir a mi.
Sí, la rebesàvia també compta.
La mare que te parió.
Tot el llinatge.
Repassem tot el llinatge.
Molt inesperat, aquest tal dia, com a
vida,
com
a vida. Doncs moltes felicitats a la mare de la Vallès.
Vinga.
Recorda el nom, que no me'n recordo.
Maria Elena.
Espera, enviem-li un missatge a la Maria Elena. Maria Elena, que sàpigues que en aquesta casa, en aquesta ràdio, és tradició que quan és l'aniversari d'algú es porten cosetes per esbrar.
Home, però ja no és de la casa.
Home, perdona, la seva filla és de la casa. Això va...
Sembla abusat. Exacte.
No crec que passi per aquí, però vaja.
No, eh?
Però sempre es pot enviar.
Saps si està conduint? Perquè ens va dir que ja ens escoltava si conduïa.
Ni idea.
No ho saps.
En fi.
Felicitats
per molts anys i enhorabona per la teva filla Judit, que és fantàstica.
Ara. Estem veient com respon la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a les paraules de Borja Semper, i ara, tan bon punt acabi, sí que podrem escoltar Agustín Conde, del grup parlamentari popular, que formularà, com dèiem, aquesta pregunta. ¿Está su gobierno intentando interferir en el normal funcionamiento de la justicia? Una pregunta que li farà ni més ni menys que Félix Bolaños, ministre de la Presidència de Justícia i Relacions amb les Corts, que tot just ara està mirant com respon Teresa Ribera, assegut des del seu escó del govern. Per tant, de seguida hi anem cap allà, 49 minuts que passen de les 9 del matí.
Bona retransmissió, Joan. Molt bona retransmissió. Jo tanco els ulls i dic, sé què està passant.
Sóc al Congrés.
Estic al Congrés. Fa olor a...
Bé, tria.
Fa olor a poder. Fa olor a poder.
Bé.
Fa olor a poder, eh?
I a turita de patata barata.
Exacte, aquests detalls són els que ens agraden.
Mira, acaba Teresa Ribera i ara sí podrem escoltar les paraules d'Agustín Conde. Aplaudiments per la...
Bancada.
Para la ministra.
Señora vicepresidenta, las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula el diputado don Agustín Conde Bajén, del Grupo Popular, que tiene la palabra.
Señor, me alegro de haberle recuperado esta mañana. Señorías, hace unas semanas el hijo del presidente Joe Biden fue condenado por perjurio en un tribunal de Estados Unidos. Y su padre reaccionó diciendo que esa condena era la prueba de que en su país nadie estaba por encima de la ley. Hace también unas semanas, el expresidente Donald Trump fue condenado por un tribunal por malversación. Y su reacción fue decir que el juez y el tribunal estaban movidos por motivaciones políticas, que era objeto de una persecución de sus adversarios, que era objeto de lawfare y de fake news. Señorías, hace unos días la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por un tribunal y Pedro Sánchez reaccionó arremetiendo contra el juez, diciendo que se movía por intereses políticos, culpando a la oposición de aquella causa y diciendo que era objeto también de lawfare. Supongo que los votantes socialistas estarán espeluznados y horrorizados de ver el extraordinario parecido que hay entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Señor ministro, con estos antecedentes le pregunto, ¿cree que su gobierno está interfiriendo en el funcionamiento de la justicia?
Doncs paraules d'Agustín Conde, déu-n'hi-do, comparant Pedro Sánchez amb Donald Trump. De seguida respon Félix Bolaños.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Conde, por sus buenos deseos sobre mi salud. Y le tengo que decir, como ministro de Justicia, que efectivamente me preocupan las interferencias que se producen a la justicia. Y ayer mismo, en la sesión de control en el Senado, tuvimos oportunidad de ver cómo senadores del Partido Popular y senadores de Vox, en esa comunión que tienen ustedes de destino en lo universal, criticaban y descalificaban a tribunales porque no habían tomado decisiones que correspondían con su tesis. Esto es una injerencia en el Poder Judicial. Esto que protagonizan ustedes. Y les hace gracia, me imagino, porque critican a tribunales que ustedes consideran que no les dan la razón en algún caso. Pero le quiero decir que también es una injerencia presentar denuncias falsas, con bulos, con falsedades, amedrentando a fiscales, amedrentando a funcionarios, amedrentando a la agencia tributaria, amedrentando a la Guardia Civil, amedrentando a la UCO. Eso también es una injerencia. Dejen ustedes, por favor, trabajar a los jueces y magistrados con tranquilidad en este país. Dejen trabajar a los funcionarios, a la Guardia Civil, a la UCO. Dejen, háganlo.
porque eso es la mayor de las interferencias hoy en el funcionamiento normal de la justicia, la que protagonizan ustedes, Partido Popular y Vox.
Doncs aquestes han estat les paraules de Félix Bolaños. Per cert, que si algú no n'estava pendent, que suposo que sí, que ho sap tothom, però vaja, per avisar-ho. La recuperació a la que al·lusava el senyor Agustín Conde per part del Partit Popular i li desitjava doncs, una bona recuperació de salut era perquè Félix Bolaños, com sabeu, havia estat ingressat i operat d'urgència per apendicitis. Continua aquest cara a cara entre Agustín Conde i Félix Bolaños, però vaja, crec que hem escoltat gran part d'aquest cara a cara. Deia que volia escoltar d'aquí una estona un segon cara a cara que hi haurà també entre el Partit Popular, entre el Partit Popular i el Partit Socialista, d'aquí ben poca estona el podrem escoltar, perquè es formularà una nova pregunta. En aquest cas, la pregunta la farà Macarena Montesinos, qui en decide que és un pseudomedio, i li preguntarà a la ministra d'Educació, Pilar Alegría. Això serà d'aquí uns moments. De moment, però, fora del Congrés, la gent parla i parla molt.
Iran.
La façon... Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comisarida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Le Congrès del Diputé.
Doncs mira, no sortim una mica de l'àmbit polític i enllacem una mica també amb la tertúlia esportiva. Perquè, clar, l'article de Rajoy dona per molt. Vale.
Hola a todos.
Hola a todos.
Hola a todos.
Vaig veure ahir l'èxit que va tenir, per tant, tornem. Ja sabem que Mariano Rajoy s'ha convertit des del Mundial de Qatar en columnista del diari digital El Debate de Galícia. Uh-huh. Va publicar aquest primer article després de la victòria d'Espanya a l'Eurocopa, 3-0 frente a Croàcia. Ja va analitzar ahir la primera part d'aquest article. Pero anema amb la segona. La segona frase que triates. España ha ganado. Hizo lo que todos esperábamos. Yo por lo menos. Es bueno comenzar así, porque sabido es por todo el mundo que a quien madruga Dios le ayuda.
Wow.
Com deia Lelutier.
Analicemos la frase.
És un filòsof, eh?
Totalment. De los creadores de Hola a todos, arriba España ha ganado. L'article surt el dia següent, però Rajoy no es confia i perquè no hi hagi dubtes que tot el que diràs té a veure amb això és perquè Espanya ha ganado. I a més, no va per floritures, no. No fa un Valdano. El combinado espanyol doncs, no fluctuó con un juego basculante hasta doblegar a su rival en un alarde de... No. Rajoy economitza. España ha ganado.
Ara.
I ja està.
Directe.
Hizo lo que todos esperábamos, yo por lo menos, entre paréntesis. Es que de veritat, bravo, bravo y bravo, lo que todos esperábamos. I després, doncs, se n'adona que, clar, parlar en nom de tots igual és massa. Però no borra el paràgraf.
No, eh?
L'aprofita. L'utilitza per fer un gir que podríem denominar, qualificar com a humorístic, amb aquella espurna que el caracteritza. Lo que todos esperábamos... Jo, por lo menos. És que, a més, passem de tota la humanitat sencera
a
una sola persona que és ell, ¿vale? És bueno començar així. Mariano, sisplau, gràcies, perquè tota la vida que pensava que era millor començar un torneig curt com l'Eurocopa, perdent, eh? Però no, ara sabem que és bueno començar així. Però per què és bueno començar així? Perquè sabido és por todo el mundo que a quien madruga Dios le ayuda. Doncs és que, de nou, un ús magistral del refranero espanyol digne de Vargas Llosa i altres erudits. De veritat, peça sublim i masterclass que continuarem analitzant en propers capítols.
A mi em segueix recordant a Mariano Rajoy quan escriu una mica Yoda, eh?
Sí, fa unes barreges...
Porque sabido es por todo el mundo. Sabido por todo el mundo, ¿no?
No, ha fet un normal funcionamiento normal.
Ay.
Mariano, bravo. Gracias por tanto.
Vamos a Chiroclita. Giro.
Hola.
Què tal?
De nou. Bé, hola a tots, hola a todos.
Hola.
Avui a la Girocleta parlarem d'una cosa extraordinària que passarà a Barcelona aquesta tarda. i és que podrem veure una exhibició de monoplaces de la Fórmula 1 recorrent tot el Passeig de Gràcia des de la ronda de la universitat fins a la casa Batlló.
Jo m'he quedat una mica quadros abans quan ho ha explicat en Xavi als esports.
Sí.
Són 600 metres, eh? Que per un Fórmula 1 jo crec que li dona temps...
No, però és que no van a tota velocitat, van a 100 per hora.
Ah, ni, màxim, a 100 per hora? Està
limitat, sí.
Doncs 100 per hora seran 3 segons.
Doncs mira, 3 segons que podràs gaudir d'un espectacle únic al centre de Barcelona, en aquest cas. Es diu Roadge Show, i tal com sona, el que podreu veure són cotxes de carrera professionals, de veritat, pel centre de la ciutat. I ara, de fet, ja fa uns dies que si avui, evidentment, està... És que no s'hi pot ni passar, hi ha moltes restriccions de trànsit, però fa uns dies ja que diversos operaris estan asfaltant el Passeig de Gràcia, doncs sí, perquè els cotxes rellisquin plàcidament i no es trobin cap objecte que els interfereixi en el seu recorregut de 600 metres. Però no només hi podrà veure una exhibició de monoplaces a la Fórmula 1 recorrent al Passeig de Gràcia avui a Barcelona, sinó que a Plaça Catalunya, ara ja fa uns dies, que ja muntava una festa grossa de la Fórmula 1. A hores ara, de fet, milers d'aficionats s'apleguen en el que es coneix com a Fan Zone, una zona com de fans, destinada als fans de la Fórmula 1, que estarà oberta durant 8 dies, del 15 de juny, ara ja fa uns dies que va obrir, fins al 22 de juny. I ja hi ha més de 65.000 reserves per entrar en aquesta Fan Zone. És gratuïta, però doncs cal inscripció prèvia. No pots anar allà sense cap mena d'inscripció i dir vull entrar. No, t'has d'haver inscrit. Llavors, tot això que acabem d'explicar, tant l'exhibició de monoplaces pel centre de Barcelona com aquesta zona de fans que hi ha instal·lada a Plaça Catalunya i que encara s'hi quedarà uns quants dies, doncs és només un petit tas del que viurà la ciutat amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Podríem dir que és la prèvia d'aquesta cursa que es farà entre el 21 i el 23 de juny al circuit de Barcelona-Catalunya. Llavors, aquesta cita el que farà serà comptar amb grans protagonistes del primer nivell, com per exemple Carlos Sainz, pilot d'escuderia.